Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui parlarem dels nous serveis de salut mental que s'estan duent a terme, de l'equip d'intervenció a domicili, el ADI i ACTOM. Es pot atendre no només a les persones als llocs de salut, sinó també en entorns més amables i propers a la persona. No és la persona qui s'apropa a l'hospital o al centre de salut, sinó el professional que s'apropa a la persona al seu entorn predilecte. Per parlar amb més detall sobre aquest tema, avui tenim amb nosaltres l'Arnau, psiquiatre, i el Joan Marc, psicòleg i cap de secció de proximitat de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida, d'aquests serveis. Comencem. Ara és el torn de l'entrevista. La Sílvia entrevistarà l'Arnau, psiquiatre del ADI i ACDOM. Bon dia.
Bon dia, Arnau.
Hola, bon dia.
Benvingut a Sortint del Cercle. Gràcies per estar aquí i compartir el teu temps amb nosaltres.
A vosaltres per convidar.
I tant. Era necessari convidar-te. Avui parlem dels dos nous dispositius de proximitat, l'ADI i l'ACDOM. Ho he dit bé?
Sí, ho has dit bé. Sempre moltes sigles, no?
Sí, sí, sembla al final, que...
Sí. Signifiquen atenció domiciliària intensiva en un
això
dels casos, sí, i ACDOM significa hospitalització domiciliària.
Molt bé. Què és l'ADI i l'ACDOM? A quines persones està adreçat? Quins professionals formen part?
Ja fa un any i mig, més o menys, que existim. Primer érem uns quants més, ara hem hagut de prescindir d'algun psiquiatre per reubicar i de més. Els dos dispositius es dediquen al mateix, que és atendre persones en situació de crisi, del tipus que sigui, en estat d'internament domiciliari o en visites a la comunitat, tal com més o menys ho fa el PCI, que ja coneixeu alguns de per aquí. Aleshores, estem formats per un psiquiatre, que sóc jo, a temps complet, una psicòloga, al 50-60%, i dos infermers que estan també al temps complet. Ara mateix som els que estem.
Els que esteu. Uh-huh. I quan... us dividiu en els dos projectes?
No, sí i no. És a dir, sí que inicialment hi havia un equip dedicat només a ACDOM i un altre dedicat només a ADI, però des de que no tenim el psiquiatre ens hem de dividir d'una forma força més integrada tots plegats.
Vale. Fa un moment has dit que és persones que estan en crisi. Pots dir millor què vol dir estar en crisi?
Sí, qualsevol persona que consideri que el seu estat mental, sigui pel motiu que sigui, està compromès i que necessita un suport extra, mèdic, psicològic, infermer, pot demanar i és candidat a que nosaltres accedim al seu domicili, independentment del diagnòstic o la falta de diagnòstic. No tenim en compte aquesta qüestió.
El diagnòstic no té res a veure.
No és un criteri d'inclusió ni d'exclusió.
Vale. Perquè hi havia llegit que es podia estar en agut o subagut.
Sí, bueno, són els termes, no, clàssics que s'utilitzen per parlar de crisi o de crisi subaguda. En definitiva, són símptomes que han aparegut, que no hi eren o que no eren molestos i de cop passen a ser-ho o s'intensifiquen d'una manera que són intolerables per la vida diària. Algo així.
Vale. Creieu que seria necessari que hi haguessin altres perfils professionals?
Home, sempre estaria bé, no? Sí que ens agradaria, i jo últimament hi penso molt, en la qüestió de teràpia ocupacional i treball social, però, no? Perquè teràpia ocupacional sovint trobem que cal una mà dins del domicili, a vegades, per acabar d'organitzar i executar certes tasques que són difícils de portar a terme per les persones en crisi, i treball social, perquè molts cops anem molt limitats en aquest sentit, hi ha gent que no té el suport necessari i nosaltres no tenim algú directament, no? Anem com repescant a les treballadores socials de CESMA, d'hospitalització, però ara mateix no tenim algú, sí que tenim mig referenciats, però no tenim algú que formi part de l'equip. Però bueno, és una cosa que ja en parlarem, si de cas al debat, també, perquè dona per parlar-ho.
Vale. Quina és la funció de cadascú de vosaltres?
La funció, de fet, queda una mica difuminada, perquè el que intentem és fer un acompanyament el més proper possible, i les funcions de l'equip, un no ha de visitar i l'altre només ha de punxar. No funciona així. Tant l'infermer vale. visita i punxa, bueno, jo no sé punxar, però jo també visito, i si cal, ajudo a anar a comprar. Sobre el paper sí que ens dividim, no? Psiquiatria fa, com em va dir ahir un pacient, pim-pam, toma la casitos, no? No es ben bé així, no? Jo també em dedico a poder parlar, historiar, buscar solucions molt més enllà. Les nostres vides són llarguíssimes. La psicòloga també coneix els fàrmacs que està prenent i m'explica si aquest li va millor, aquest li va pitjor. Per tant, tots fem una mica de tot. La funció no queda tan marcada. Sí que hi ha unes funcions que sí que estan marcades, d'infermeria, que són les analítiques, els injectables, tot això, que això sí que se n'ocupen exclusivament el Pepe i la Núria.
Vale. Quina és la diferència entre una malaltia severa i aguda? Són termes que sonen iguals o sinònims, i
sí,
però en psiquiatria i en psicologia són coses diferents.
Bueno, clar, el TMS, no? El que es coneix com a TMS, sí que és com una categoria per donar certa prioritat a certs tipus de trastorn per sobre d'altres, no? Per la seva pel seu impacte sobre la vida diària que provoquen, però l'estat agut no té a veure tant amb el diagnòstic que tingui, sinó que, el que parlàvem abans, no? Si els símptomes estaven molt elevats o no. Llavors, per exemple, a ADI està una mica més pensat per aquell acompanyament a persones amb TMS, que potser no estan molt agudes, però que ja fa molt de temps que no estan bé i, per tant, necessitarien un suport llarg, de 2-3 mesos aproximadament. I, en canvi, l'ACDOM està més pensat per a les crisis agudes, en les que amb 3-4 setmanes, introducció de fàrmac, començament a visitar, ja podem intentar de baixar el nivell d'angoixa o patiment que està patint aquella persona. Per tant, entre TMS i agut hi ha una miqueta com aquesta intensitat i curs de com van les coses.
Perfecte. Mm. Quines diferències heu notat entre les persones beneficiàries?
Mm. De moment, acceptació i agraïment.
Sí? Sí. Ha funcionat molt bé?
No, respecte... Això no ho sé si ho puc dir jo, no? Però de moment la gent es mostra agraïda i al desconèixer el servei, quan coneixen que hi és, diuen, oh, i per què no ho sabíem? I per què, no? Perquè encara no esteu fent-ho més? De moment una miqueta la
reacció
és aquesta.
Aquesta és una pregunta molt reiterativa en tots els serveis de salut mental, perquè no sabem que existeix. Però, bueno, has estat tu treballant en hospitalització?
Quan era resident, però no ha sigut la meva tasca com a psiquiatre especialista des de que vaig acabar la residència.
Ho dic perquè la diferència, has viscut la diferència entre l'hospitalització i l'atenció domiciliària, i seria una bona resposta de teva.
Home, jo, quan vaig acabar la residència i va sorgir l'oportunitat de fer això, d'hospitalització a domicili, jo em vaig plantejar doncs que evidentment era una grandíssima oportunitat per canviar una mica les coses. Perquè l'hospitalització ha d'existir, està allà, ha d'existir, però quan menys existeixi, millor. Hem d'anar cap a altres camins, i això està demostradíssim a la literatura científica, però costa fer el canvi de paradigma, fer el canvi de concepció, Així que anem molt a poquet, però anem cap a aquesta direcció. A mi l'hospitalització, per com es fan les coses, no m'agrada, no sé...
Personalment.
Em contrarien, sí. Entro en incoherències molt profundes i, en canvi, a l'hospitalització domiciliària em sento més a gust.
Per això treballes.
Sí.
En la proximitat.
Has comentat que això està demostradíssim en la literatura científica, que és una cosa que és molt nova o ja ve de fa temps i simplement costa d'implantar?
Nova no ho és gens. Nova no ho és gens. Les primeres experiències de domicili estan a mitjans del segle passat, quan algun holandès va començar a fer-ho per alguna situació, i als anys 80, 90, s'implementa a Gran Bretanya i funciona allà, és el pa de cada dia, els equips de crisi, els equips de domicili, també perquè el volum de població és molt més gran, no? Els nuclis de població són força més poblats, amb una densitat molt més alta, i per tant cal descongestionar, no? Que serà una qüestió que podem parlar, descongestionar les hospitalitzacions. Però a Espanya, concretament a Espanya, no està gaire implantat. Hi ha experiències, hi ha equips, però estan aïllats i no formem una xarxa ben entramada entre les diferents proveïdors de salut, que ta. No. Catalunya és on més? Sí. Lleida és l'últim? Sí. Com amb tantes coses, no?, que ha trigat a tenir els recursos per poder tenir-ho, no? I si parlem de la Noguera ja, no?
Bueno.
Això ho parlem després, em sembla, també,
sí,
no?
Bueno, és, la pregunta era si us heu emmirallat d'algunes experiències externes. Clar. Que ja ho estiguin duent a terme des de fa temps.
Sí, sí, sí. Abans de començar, o tot just quan ho encetàvem, vam contactar amb alguns equips de Barcelona i l'àrea de Mollet, que creiem que podíem treballar força igual, i vam estar amb ells un dia i hem anat fent feedback bastant freqüent per intentar adequar-nos i amotllar-nos, perquè només que comences sorgeixen molts dubtes, molts xocs amb la psiquiatria convencional. Llavors aquí comencen a sortir algunes qüestions que poden angoixar al terapeuta i s'han de compartir amb els altres per veure què s'ha fet en altres llocs. Llavors, cada dos mesos fem reunions amb tots els equips de Catalunya i comentem, bueno, doncs què feu vosaltres en aquests casos o com abordeu vosaltres aquesta qüestió. Bueno, això és molt important, aquest feedback.
Autocrítica sempre és algo bo.
Necessària.
I... Digue'm, quins han estat els resultats d'aquests serveis en el primer any que porteu? Podem ser optimistes?
Crec, els números els dirà millor després potser el Joan Marc, perquè jo, la veritat és que de números no me n'ocupo massa, però tenim unes 100 i pico altes, crec, entre els dos dispositius, en un any i pico. Les estades varien força entre 4 setmanes i 10 o 12 setmanes, amb algunes excepcions de 6 mesos, però no és l'habitual. Hem d'avaluar si hi ha hagut gaires recaigudes després de les nostres intervencions, perquè el nostre objectiu és intentar demostrar que les podem intentar reduir respecte a la nostra no intervenció, no? Per dir, fem algo. O si no fem algo, o si apareix la crisi un altre cop, mostrar-nos suficientment accessibles perquè se'ns consulti abans de tornar a passar per urgències, per hospitalització, per Sant Joan de Déu, no sé què. Aquest és el nostre objectiu.
Som molt oberts.
Ho intentem.
M'agrada. Perdona. Aquests serveis han ajudat a... alleugerar la pressió hospitalària?
Poc, perquè...
Poc?
Poc perquè quants llits hi ha aguts, no? I quanta gent puc portar jo. No és el mateix. Hi ha 6 psiquiatres treballant a aguts, a hospitalització, hi ha infantil, no? Són 60... En tots els llits, ara em sembla que hospitalització pot agafar 64, 66 llits.
Sí.
Jo porto com a molt... i ara vaig a tope, 14. 14 que no els puc altar d'aquí a 3 dies com a hospitalització. 14 que els coneixem, que els anem a parlar amb les famílies, que veiem com pots anar a comprar el súper, no sé què. No és el mateix. Per tant, alleugerir la pressió, poc. Sí que permetem que quan les urgències estan saturades, hi hagin un o dos pacients que puguem dir, va, aquests els podem altar i els enviem a ODO, a ECDOM, per intentar que no hi hagi 8 pacients a baix, no? Com ja sabeu que passa.
Exacte.
Pues en lloc de 8, pues 6.
Bueno, però d'alguna manera sí que ho feu, perquè si no, les persones que esteu tractant estarien allà esperant.
Sí, clar, en aquest sentit sí. Per tant, alleugerim? Sí. L'impacte d'aquest alleugeriment és gaire gran? De moment, no. De moment, no. Augmentant el nombre d'equips de proximitat, s'alleugeriria molt més, no? Per això hem d'anar cap a aquest camí.
Podríem dir que tots els llits estan ocupats i encara hi ha llista d'espera, però potser no és tan llarga, no?
Exacte.
Sí. Un dels canvis d'aquest servei...
De fet, nosaltres intentem no tenir llista d'espera, eh? Nosaltres intentem donar resposta al... Però, bueno, ara ja se'ns comencen a acumular, però intentem...
Quan la cosa funciona, sempre hi ha llista d'espera.
Bueno, fiques el puzzle, no? Bueno, aquest pacient cada 15 dies, llavors aquí puc ficar aquest cada 7 i aquest que necessita cada 3. Bueno, fas una mica el puzzle.
El que pots, sí. També. Torno a fer la pregunta. Un dels canvis d'aquest servei ha sigut la implicació de la família d'una manera directa. Quins efectes has notat que ha tingut aquest acompanyament, tant en la família com en la persona?
Doncs és una pregunta que potser la resposta no agrada tant.
Perquè, ja m'imagino.
Perquè hi ha famílies molt col·laboradores i altres molt destructores. I sí. Sovint veiem que alguns pacients estan molt millor fora de casa. Per això anem a prendre un cafè fora, per aconseguir certa complicitat que no aconseguim a casa.
Clar.
I amb famílies que... en lloc de millorar la condició, l'empitjoren. Aquells que la milloren o que intenten col·laborar, que s'impliquen en el procés i que s'alineen una mica i estan disposats a canviar alguna cosa de l'entorn domiciliari, fantàstic. Aquells que s'empenyen en... És que aquest pacient no fa el que ha de fer. Uf. Bueno, aquí ja...
Ja ho tenim tot.
Bueno, ja està, ja m'ho has dit tot, no?
Sí.
No sé si necessites dos anys, no?, per poder canviar aquesta concepció. I molts pacients no tenen cap família ni cap suport. No és un criteri d'exclusió per nosaltres, també els agafem.
Molt bé.
Però hem vist que aquesta qüestió marca molt el pronòstic. O sigui, malgrat tenir famílies destructores o famílies que no col·laboren...
Bueno, va, diguem...
Crec que el pronòstic pot ser inclús millor que quan no hi ha cap família o cap tipus de suport. O sigui, algo de suport hi ha d'haver, perquè si no és molt difícil sortir d'una crisi.
Clar.
Molt difícil.
No, no. A l'hospitalització tens aquell suport allà. Llavors, quan surts a la domiciliària necessites algun suport també de 24 hores, no?
No és el mateix l'hospitalització amb 3 torns d'infermeria, 2 terapeutes ocupacionals, un psiquiatre... Bueno, però, demà te'n vas d'alta. A casa no m'espera ningú. Bueno, doncs passem de tenir-ho tot a no tenir res.
Uf, horrible.
Vale, és difícil, no? Llavors, aquest suport a la llar, més enllà de la medicina, més enllà de lo mèdic, és bàsic, molt més enllà. Aquesta xarxa comunitària que tant parlem i que tant costa de formar, una xarxa, un teixit, un algo que sostingui a les persones quan estan en crisi, més enllà de la família, evidentment.
Estaria bé que, que tots els projectes i tot el que tenim funcionessin tots a una, però...
En el fons és el que pretenem, no? I l'SRC molts cops és el que preté, fer una xarxa
sí.
que sostingui quan la família a vegades no pot sostenir.
Exacte.
Quan la persona es pot deixar caure en una xarxa que sap que la sostindrà. I nosaltres formem part d'aquesta xarxa, no? A domicilis intervenim allà, però quan no hi ha ningú, bueno, hem vist que costa més.
Vale.
En definitiva és això. Ara, quan les famílies col·laboren, és un procés super agradable, molt, molt.
Els doneu directrius o els formeu, els familiars?
Ui, a nosaltres les direccions no ens agraden gaire,
bueno.
Així que ens agrada molt parlar... Nosaltres ens fem una idea i llavors portem la conversa cap a alguns llocs on creiem que allà pot, la família pot caure en que les coses no s'estan fent com potser caldria fer-les.
Uh-huh.
Però direccions, només quan veiem que això no funciona, quan veiem que la conversa està enquistada en que tal persona no menja, tal persona no sé què. Bueno, hem de portar la conversa cap a un altre costat. Si la família no respon, llavors som directius. Però ens agrada més
No, jo deia com donar-li consells per la convivència i sobretot per
sí,
assessorar-los en
evidentment.
Pues què no, ha de fer.
Pues no confrontis, pues no empenyis cap a llocs on hi haurà discussió. No cal, no tenim per què fer-ho així. Pues les famílies a vegades tenen un funcionament, el que han après, i desmuntar això costa molt, però sí.
I a vegades també és la manera de dir-ho. Potser li dius una cosa i aquest familiar se sent atacat, diu, jo sóc així, faig les coses així, i a veure, buscar la manera de que ho entengui sense que hi hagi una disputa també amb tu, no?
Sí, i sempre faig així, he pres les coses així, i li preguntes si funciona. No. Vale, doncs llavors hauríem de buscar un altre. Estàs disposat a buscar un altre, no? I llavors la conversa a veure si porta cap al estar disposat a canviar. La majoria estan disposats, però el preu a vegades no estàs disposat a pagar-lo. No? Pues canviar això... Això no ho puc canviar. Ostres, pues això és el que hauries de canviar, no?
És que la paraula canvi a vegades fa por.
Sí, i és difícilíssim canviar.
I és essencial en psiquiatria, per mi, a la meva manera de veure-ho. Qui pot derivar les persones a aquest servei? Ah, perquè, clar, no vas directe, no? O
sigui... No, en general són persones que ja tenen alguna vinculació amb el centre de salut mental o l'hospitalització o l'urgència, no?, com els dispositius. De PCI a vegades també, però llavors sempre intentem que el seu referent de CESMA estigui d'acord en aquesta derivació. Però com el PCI és qui coneix molt properament el pacient, doncs jo penso que hauríeu de fer-li un vistazo uns quants dies. Vale, per nosaltres ok, però a veure si el psiquiatre es pot implicar en la derivació d'aquest pacient.
PCI és un altre servei de proximitat.
Correcte.
Que és projecte per persones individualitzat, no?
Sí, lleugerament diferent, però, bueno, si teniu altres convidats, no?
No ho dic perquè els acrònims, a vegades,
és
la
veritat,
gent els escolten i diu, què has dit, PCI? Què és CESMA? CESMA és on estan el servei del psiquiatre, els psicòlegs i els infermers. Però, bueno, anem a la següent pregunta. Actualment, aquest servei només funciona a Lleida. Està previst que s'augmenti, sisplau, l'atenció a altres municipis?
Sí. Ara funciona a Lleida. Ara. O sigui, vam començar a Lleida Ciutat. Vam començar després a Segrià, no? Ara estem ja visitant un cop a la setmana a un pacient a Mollerussa. La tendència és anar ampliant, no? Pallars està intentant també implementar-ho d'alguna manera. Succeeix sempre que els recursos són els que són, no? I que si tinguéssim algun psiquiatre més, aleshores, clar, un podríem dedicar-lo a àrea Lleida i propers, i altres es podrien dedicar a una àrea una mica més extensa. Però, clar, per venir a Balaguer o a Mollerussa, el temps de desplaçament que emprem ja fa que hagis de portar menys pacients.
Clar.
Perquè no els pots visitar tots. A part de que nosaltres tenim cotxe un dia a la setmana només. La resta de dies
important,
anem a...
també.
Sí, anem a peu o en autobús. Sí, 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 de moment és això.
Haurem de demanar un desig al coordinador, no?, que has anomenat
ho
abans.
Ho està intentant, a veure si sorgeix alguna cosa a quatre
jo
rodes.
Jo li envio des d'aquí, a veure si li arriba.
Ja arribarà.
I per últim, Arnau, ens faries una mica un favor de deixar una pregunta pels teus amics del PCI, si algun dia s'atreveixen a venir?
Claro. Com segur que ja sortiran les coses bones i boniques del PCI, la meva pregunta és, què és el pitjor que té treballar a un dispositiu com PCI?
Vale.
A nivell personal.
T'assembla que te la repregunti a tu?
Sí, la responc?
Sí, per suposat.
Que és fàcil caure en la desorganització, perquè el no està sempre en un mateix lloc i està en moviment i està pendent del telèfon, no permet que l'agenda estigui sempre definida. Llavors hem d'estar molt oberts i disposats a que cada dia és un dia nou i que teníem això proposat, però ha acabat sent una cosa diferent. I hi ha gent que això li costa més, la desorganització, o viure en desorganització.
bueno, és el que té ser psiquiatre i haver de tractar amb els de salut mental, perquè el caos és la nostra vida.
Llavors, ficar-nos aquí, però clar, a CCM pues, l'agenda està feta i tu vas, t'asseus i qui vingui ha vingut i ja està. Nosaltres no, a veure, ens cau bé aquesta de tal, però ens ha trucat la mare, que no sé què, que, però tenim una reunió, hem de fer un... Bueno, això gasta com energia i càrrega mental. Sí, crec que el pitjor és això, i el millor és tota la resta, però el pitjor és aquesta desorganització a vegades. Què passa? No? Jo crec que tots els PCIs els hi deu passar una mica igual.
Molt
a veure
bé.
Què responen.
A veure, estarem aquí esperant-ho. Moltes gràcies per la teva col·laboració, per intervenir en aquests serveis i acompanyar persones com nosaltres. A vegades ens trobem una paret o no sabem què trobarem.
A vosaltres, perquè l'aprenentatge només ve de les persones amb qui tractem. Així que...
Bueno, i a nosaltres perquè volem saber, perquè si no sabem les coses, com accedir amb elles?
Doncs així estarem.
Moltes gràcies, Arnau. Moltes gràcies, Sílvia.
Sortint del cercle.
Hola, bon dia. Tenim amb nosaltres a la Raquel, la Sílvia, el Joan Marc i l'Arnau.
Bones. D'acord?
Ens explicaran aquests dos serveis, el Joan Marc i l'Arnau, i la Sílvia i la Raquel ens faran preguntes interessades com a primera persona que poden obtindre en cas de necessitar-ho. Per començar, Joan Marc, ens pots explicar què vol dir tot aquest concepte de proximitat i què englobe?
Sí, encantat de poder-ho fer. Realment m'agrada explicar-ho perquè és un concepte de secció, un concepte d'àrea que aquí a Lleida hem introduït, no? Vull dir, és bastant novedós a nivell de Catalunya, inclús podríem dir que d'Europa, perquè per això també estem en algun programa europeus, no? I que és una mica aquesta... agrupació de tots el agrupament de tots els equipets i tal que ha hagut en diferents això, però que tenen una cosa en comú, que és aquesta, l'atenció de proximitat, que tenen aquesta anar a l'entorn de la persona que ho necessita i no atendre en uns entorns sanitaris com a tal, no? Aquí dintre d'això de proximitat tenim el que avui estem parlant, no? Que és l'atenció domiciliària intensiva, l'hospitalització domiciliària i el que ja hem anat anomenant en algun moment i que potser algun altre dia en podríem parlar més detalladament, que és tot el PSI, que és el Pla de Suport Individualitzat. No? En total, estem parlant de... Si agafem regió sanitària Lleida i regió sanitària Pirineu, estem parlant de 32 persones, 32 professionals, vull dir, diferents, amb diferents equips, no? Però que es dediquen a això. Què ens permet? És d'on està la novetat de tenir-ho tot aglutinat en aquesta secció? Ens permet donar resposta, no, no tenint en compte les categories dels equips, és a dir, no tenint en compte què pot donar un equip, a què pot, sinó tenint en compte què necessita la persona. És a dir, aquesta aglutinació ens ha permès donar-li la volta, ens permet donar aquesta atenció centrada en la persona de la que tant parlem, no? I que això ho hem pogut fer realitat. Per què? Perquè aquesta multitud d'equips ens permet fer aquest principi no polaritzat, no? És a dir, algú no necessita, és a dir, és que si algú necessita 5 dies de tractament a la setmana de ser hospitalitzat domiciliària, vale? I si necessita 2, atenció domiciliària, però i si necessita 3? No? Que no tenim res, llavors. O se'n necessita un. I si el psiquiatre només el necessita de tant en quant i amb un educador hi ha prou? O si necessita... Clar, el tenir en una mateixa secció aquesta, agrupats tota aquesta possibilitat, ens permet justament donar aquesta atenció centrada en la persona. És a dir, què necessita aquella persona? No? I de quina forma i en quin equip li podem proporcionar? No? I donant aquesta flexibilitat i sobretot aquesta permeabilitat entre els equips, no? Perquè, per això ho hem agrupat tot en aquesta secció de proximitat, en una única direcció, no? I que ens permet aquesta mobilitat i aquesta concreció. I aquesta és penso que és la gran novetat que tenim aquí a Lleida, no? I independentment, com abans de l'entrevista hem pogut sentir que ens deia el company, el doctor Gisbert Arnau, El diagnòstic no és important, perquè nosaltres, per nosaltres l'important és quasi bé la funcionalitat de la persona. I el que volem és que augmenti aquesta funcionalitat. I la funcionalitat, independentment del diagnòstic, pot estar afectada. I justament, ara fa poquet, estem les dades que tenim, i esperem que puguem publicar-ho en breu, que ens ho publiquin, no tenim resultats en aquest sentit. És a dir, que les pacients, les persones a les que atenem, tenen uns nivells de funcionalitat baixos, no? Independentment del diagnòstic que tinguin, sigui un trastorn psicòtic, sigui un trastorn de personalitat, és igual. És a dir, el problema comú és aquesta funcionalitat. I l'avantatge comú, i que també tenim dades que ens ho van corroborant, és que quan donem l'alta dels serveis de proximitat, aquesta funcionalitat ha millorat. Vale, i una mica és això. I jo no m'enrotllo perquè m'enrotllo molt, normalment. Així que sí.
Jo, com a part implicada, en cas de necessitar-ho, també veig l'avantatge que si tinc un problema i he de demanar ajuda, clar, si tinc diversos serveis i he de demanar ajuda, què faig? Estic una mica desorientat, no? En canvi, si està tot centralitzat, doncs, ja són els professionals els que saben a quin servei li pot anar més bé aquesta persona.
Sí, justament el PSI, la gran funcionalitat, la gran funció que té, no, és aquesta coordinació i preocupar-nos d'aquesta continuïtat assistencial, no? En com més complexe són els problemes de la persona, més gent hi té que intervenir, i això ens, com, a vegades ens permet una mica, com deia, de descoordinació. Llavors, aquesta figura de PSI, una de les coses que té és garantir aquesta coordinació i aquesta continuïtat, no? I que tots anem a lo mateix.
Uh-huh. Val, la meva consulta era quins criteris teniu vosaltres per derivar una persona a una hospitalització o derivar-los al vostre servei d'ACDOM?
Bueno, hi ha pocs. Un és que hi hagi molt de risc de fer-se mal. Així s'ha d'anar a l'hospital, o que hi hagi una alteració de la conducta greu, doncs que trenquem coses o així, no? No deixem de ser professionals i no ens volem exposar tampoc a la violència si no està mig controlada o mig vigilada, continguda. Mm-hmm. Són els dos únics motius.
Els criteris, bàsicament, tal com us he dit, no? Intentem veure què és el que necessita. Li podem oferir, pues si li podem oferir ho fem, i si no, pues no, no? Vull dir, és una mica aquest seria el criteri, la base. Després, evidentment, això a nivell legal o de pla funcional hem de fer una sèrie de criteris i tal, però bàsicament jo crec que la síntesi és aquesta, no? És a dir, pot aprofitar el servei, li podem oferir algo que realment millori la seva qualitat de vida, doncs, bueno, fem-ho.
Val.
Sí, però tenint en compte que ara mateix hi ha poques professionals per aquests serveis, per tant, poc atendre poques persones, encara la majoria de les persones que podrien aprofitar-se'n han d'anar a l'hospital fins que la cosa no creixi, no?
Sí, el tema de la falta de professionals és un tema general, és a dir, no és un tema nosaltres només de domiciliària, és un tema de falta de psiquiatres i falta de psicòlegs clínics, que és un problema que tenen a hospitalització aquí i a tot arreu. És a dir, tota la salut mental té aquest problema, eh? Tota Catalunya. Llavors, no és una qüestió de dir, bueno, és que el nostre hi fa falta, sí, el nostre hi fa falta, el centre de salut mental fa falta, hospitalització fa falta, és a dir, fa falta professionals a tot arreu, no? Llavors, aquest és un gran hàndicap que tenim actualment en la salut mental, quan, per tant, ens estem reinventant a nivell de moltes coses per poder donar atenció, tenint en compte que hi ha aquesta falta de professionals, no? Evidentment, nosaltres, en aquest sentit, vam començar per Lleida Ciutat, però és una qüestió de densitat de població. La intenció és, com sempre, vull dir, fer la típica taca d'oli, que també abans ho comentava, no, l'Arnau, és a dir, vam començar allí, ens anem escampant, intentarem anar escampant-nos més, no? Podrem arribar a tothom? Pues no ho sabem. Vale? De moment, potser sí que arribarà un moment que haurem de ficar criteris de gravetat, com a tot arreu, no? Bueno, ho anirem veient, no? Anirem creixent, anirem aprenent i anirem retocant com tots els projectes s'acaba fent. No?
Uh-huh. Abans també heu estat parlant de que és important el recolzament de la família. intueixo que la família té de conviure amb la persona malalta, o si una persona està malalta se pot arribar a gaudir d'aquest servei?
Sí, ja, al principi, i sobre el paper, hi havia un requisit, que és que hi hagués família de forma vigilant 24 hores. Això vam veure que no era possible, perquè molta gent no tenia aquesta possibilitat, així que no és un requisit el tema de la família. No.
Em sembla molt bé.
Sí, a veure, és un tema una mica, torno a dir el mateix, no? de què necessita i de l'atenció. Si no té família, però sí que té un suport, o veiem que és possible fer aquest tipus de tractament de forma ambulatòria, de forma de proximitat, per exemple. El que està clar és que, tal com deia, si no hi ha família, les coses es dificulten. Si no, quan parlo de família, parlo de suport. Vull dir, no té per què ser una família de sang. Vull dir,
poden ser un grup d'amics, uns veïns,
un suport social que realment pugui tenir la gent, que pugui tenir aquesta ajuda, aquest suport en moments de crisi, en moments de... No? Llavors, bueno, per tant, sempre acabem valorant això. El criteri hi és, no? Sobretot hospitalització domiciliària, que ens entenem que hospitalització domiciliària és una mica més de moment de crisi més aguda. Llavors sí que depèn de quines coses, clar, si no hi ha família no les podem assumir.
Però pot ser la família escollida, no?
Sí, vull dir, si no hi ha un suport, és a dir, un faro de família, per Déu, si no hi ha un suport...
Clar, una qüestió tan senzilla com no puc sortir del llit, qui em prepara la medicació, o qui me l'administra, o qui està pendent de fer-me una sopa, home, doncs, quan no està això, independentment de qui ho faci, costa més. Llavors, en aquests moments de més crisi o així. Perquè sí que molta gent de les que ens acaben arribant són gent que està molt aïllada. I, de fet, és un dels problemes principals. Sense diagnòstic, però aïllada, solíssima, no?
Sí, no, tampoc hem d'oblidar que som, és a dir, com a secció de proximitat, no? Estem integrats dintre de salut mental, i salut mental té doncs, la secció d'hospitalització, la de comunitària, és a dir, la de proximitat actualment, no? Aquestes tres seccions. I que tots som necessaris, vale? Vull dir, és a dir, l'hospitalització és necessària, vale? Nosaltres, evidentment, no diré jo el contrari, som molt necessaris i la comunitària és molt necessària. Per tant, és a dir, sempre hi haurà algunes crisis que el més ideal serà l'hospitalització. Vale? El tema no és tant... És treballar en aquest sentit, treballar en el sentit que inclús aquesta hospitalització pugui ser sempre voluntària, que sigui la pròpia persona la que cregui i vegi la necessitat de dir, doncs mira, ostres, ara jo em coneix, sé la malaltia que tinc, sé el que em passa, i veig que ara en aquests moments doncs, potser necessito alguna cosa més contingut, no? Vull dir, per tant, jo penso que tots som necessaris, és a dir, que el que passa és que entre la polarització que existia, que només que tot veníem des de, en aquest país, tot i que a partir dels 70 es va començar una mica el que és la deshospitalització, però el camí encara és llarg, és a dir, evidentment hem d'anar encara més cap a aquesta proximitat i cap a aquesta comunitària per reduir una mica aquesta hospitalització, però reduir-la no vol dir zero, perquè sempre hi haurà gent que el que necessita és, encara que sigui temporal, momentàriament, sigui això.
T'heu trobat algun cas que no hagi funcionat?
Sí, i tant, claro, sí. A vegades anem a casa sense saber què trobarem, perquè tenim una derivació de serveis socials, que doncs, hi ha aquesta situació, tal, anem... I d'entrada molts cops no t'obren o no et responen al telèfon. Doncs d'entrada... no ha anat bé aquesta derivació perquè no hem pogut accedir. Hi ha un requisit molt mínim, que ens obrin la porta. aquest requisit, si no es compleix, ja està. I aleshores, quan també hi ha... quan el patiment es converteix en pas a l'acte, quan hi ha molta alteració de la conducta, quan la conducta es torna incontrolable, a vegades quedes a una hora, la persona no hi és, no et respon, al cap de tres dies estava detinguda... històries vàries, llavors és molt difícil de fer aquest seguiment. Tot i així, nosaltres som de anava a dir pelear el caso, no ben bé pelear, perquè no vull... No és una paraula...
Insistir, perseverar.
Sí, continuar.
Ha passat
això? Seguim, no? No és alta perquè l'has liau. No. Però si veiem que repetidament llavors recomanem una hospitalització. Teníem una noia que ha estat picant molta pedra, al final ha hagut d'ingressar. O, bueno, ho hem posat tot el que teníem, però pues, no ha passat.
També, la nostra intenció també és una mica que l'ingrés no es vegi com algo negatiu. És dir, creiem que si avancem en la proximitat, també avançarem en la visió de l'hospitalització, no? Vull dir, com algo no negatiu, com a vegades algo que en un moment també forma part d'aquest procés terapèutic, d'aquest procés de recuperació, no té per què no ser-ho, no? Vull dir, i això també ho intentem, no? És dir, no té per què ser dolent. Digue, no, és que mira, ara necessites 8 dies d'una hospitalització perquè necessites molta atenció i que tinguin cura de tu totalment i tal. Vale? I que algú pugui dir, pues sí, mira, ara m'anirà bé això, no? I després, quan acabi, ja no necessite tant, ja tornem nosaltres també a fer-ho l'entorn, no? Per fer-ho més progressiu. Però no, també creiem que és això, no? Vull dir, hem d'anar canviant, sobretot, evidentment, com sempre diem, no? Aquesta part d'estigma ho és en totes direccions, no? Vull dir que...
En aquest sentit, les pel·lícules no han ajudat gens, sinó tot el contrari. I jo, que he estat a l'hospital, tant per salut mental com per una altra malaltia, puc dir que és pràcticament el mateix. Tu estàs allà amb la teva disfressa de pacient i vas fent vida, van fent visites diverses vegades al dia i, bueno, la diferència és mínima.
Molta desinformació, tant en un, no?, com en l'altre, no?, en els serveis mèdics també trobo a faltar molt la informació, que et diguin farem això, farem-lo, això es troba molt a faltar. I el concepte de les unitats obertes d'hospitalització, que us el deixo aquí per si voleu convidar algú que n'hagi fet alguna experiència, a Catalunya n'hi ha una, a Badalona, mig oberta, ja ho sabem, Joan Marc, però és un intent, no? Hospitalitzacions el més curtes possibles, el més obertes possibles.
Uh-huh. No? I, per exemple, heu trobat que se necessita menys treball atenent vosaltres personalment als domicilis a l'usuari, o hi ha el mateix temps que si la persona està hospitalitzada?
Jo dedico molt temps. Nosaltres fem visites de 3/4 hora a 1 hora. I això dona per parlar molt. Però això cansa molt, també. És a dir, no és... És menys treball, perquè són menys persones que jo atenc al cap del dia, però a les que hi dedico molta atenció i molta concentració, i en tot diàleg hi ha un intercanvi també d'energia i de posar esforços. Per tant, s'inverteix diferent l'esforç.
No? Per això, com que tu inverteixes més temps en aquella persona, justament en aquell moment, pot ser més curta?
El què?
L'estada,
diguéssim.
L'estada que esteu amb vosaltres.
Eso jo penso que és una mica el que necessiten en aquell moment. És a dir, no és una qüestió que... A veure, estem parlant de malalties, que tots sabem que estem parlant de malalties greus, i nosaltres no atenem una patologia menor. Vale? Són malalties greus, amb la qual cosa, pues, ja sabem aquesta duració. Per tant, el que donem és l'atenció que en moments... No és que necessitem més atenció, tothom necessita una atenció de més intensa, de més intensitat momentàniament. Per tant, és a dir, el que fem és que en aquell moment el que necessites és això, és aquesta intensitat d'intervenció i se li dona. Per tant, el concepte d'intervenció en proximitat de la que estem acostumats és diferent. Si començava abans l'entrevista que li heu fet al company, l'Arnau, ho comentava, no? Comentava aquesta forma de treballar. És a dir, el tant PSI com ADI, com ACDOM, té una forma de treballar en equip de veritat. Però què vull dir de veritat? Que és un treball interdisciplinari, d'aquest treball en equip. Que treball, l'equip és el que porta els casos, però el transmissor tan aviat pot ser el psiquiatre, el psicòleg, l'infermer, o en el cas de PSI, educadors, tal. És a dir, hi ha un equip que realment està al cas d'aquest, i que tothom, des del seu rol, tots els equips són interdisciplinars, aporten la seva experiència, la seva sapiència, la seva capacitat, però la que té el contacte amb la persona és una d'aquestes persones, que no vol dir que no es transmeti el que ella sap, sinó transmetre-lo de l'equip, no? I això passa una mica el que deia també l'Arnau, és sí que és psiquiatre, però en aquest cas no és només el psiquiatre que dona les pastilles o que diu els fàrmacs, no? També forma part d'aquest equip, no? I l'infermeria igual no és només la que punxa, vull dir, també és evidentment la que dona això. I aquesta interdisciplinaritat entesa com a tal, és a dir, que és l'equip, és tot un, tot i que el que transmet és un altre, no? Però dona suport en aquest altre.
Molt.
Vull dir, per molt que, igual que les persones que anem a PSI, aquí veuen és a una persona, vale? És a dir, la intervenció d'aquella persona no és només ella, vale? És el mecanisme, el camí a la que li està arribant, no? El coneixement de tot un equip de persones.
Sí, és el contacte.
Clar, i llavors, això fa molt difícil comparar amb altres tipus d'intervencions. No, és una intervenció diferent per a uns moments puntuals i necessaris, i insisteixo, i totes són necessàries. Nosaltres, evidentment, no podem fer aquesta intensitat tota la vida amb una persona. No, llavors sí que no podríem donar atenció a la població, no? Bé, el que hem de fer és que donar-li una intensitat, una qualitat que comporti que a poc pugui anar a la intensitat que té tothom, no? Que és anar al centre de salut mental, amb les visites pautades i tal.
Això és el futur de la psiquiatria?
Sí.
I una cosa, ara que heu parlat del treball en equip, com treballeu? A partir de que us arriba el cas d'una persona, què feu? Primer analitzeu la informació que teniu, aneu a fer una visita per conèixer-la, com està?
A nosaltres ens agrada molt anar sense saber. Anem, preguntem, veiem i després ens estudiem el cas. I sí que ens agrada molt, 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 ens agrada molt xerrar, ens agrada molt pensar el cas en equip. Parlem molt de, en aquesta entrevista surt això connecta amb allò que va passar aquell altre dia, sembla que la mare o el pare han comentat no sé quina cosa, el tractament, jo m'estudio el tractament, tot el que ha après, tot el que no ha après, tot no sé què. Ens ho mirem amb carinyo, perquè tenim menys pacients que altres dispositius i podem dedicar-li més temps. Per tant, d'entrada anem de zero, veiem primer, no fem prejudicis, i llavors comencem a intervenir segons la necessitat. Fem la primera, i a què et podem ajudar? No? Com creus que... Què fem aquí? Què voleu? Cap a un tinet? No sé. Jo et pujaria l'antipsicòtic, però... O no. Jo els baixaria tots, però... vols que actuem a nivell de fàrmac o vols que actuem a nivell de en el centre cívic i veure què podem fer? No sé, anem fent una mica així.
I la propera visita, qui la decideix? Vosaltres?
Sí, la citem d'un dia per l'altre. Ja li diem, pues, mira, agafem l'agenda, tenim una agenda comú per tots, física. Pues, mira, havíem pensat que vindrem dijous a les 10:30. Què et sembla si quedem a la cafeteria d'aquí baix i et convidem a un cafè? I quedem a la cafeteria i fem un cafè. I fem una visita d'una horeta allà a la cafeteria. I a la cafeteria li diem, què et sembla si sortim a passejar dimarts que ve? I anem el dimarts i anem fent així.
I sempre ve la mateixa persona de contacte i s'estableix un lligam? O a vegades pot ser que canviï això?
Bueno, l'infermer intentem que sempre estigui, perquè com són dos, ells sí. Tenen més disponibilitats, i llavors psicòleg i psiquiatre ens anem una mica alternant. Però la persona com de referència, el gestor del cas... infermer sempre hi és, el Pepe i la Núria.
Sí, ho dic sobretot perquè, clar, potser una persona que fa confiança en una persona li canvia la persona i es troba descol·locat i s'ha fet passos enrere.
Sí, som els que, com som quatre, sí. I ja estan ben definit l'equip, això no canvia.
D'acord.
Realment és una aportació important la que dius, perquè sí que és justament en la proximitat el treball és a través d'aquest vincle, no?, terapèutic que s'estableix, i aquest vincle terapèutic ho ajuda aquesta constància que sigui una persona sempre la mateixa, la que va tenint aquest contacte, no? Parlem si en teràpia o en centre de salut mental parlem d'aliança terapèutica, no? En la proximitat parlem de vincle terapèutic perquè és un punt més, no? Evidentment, d'aquest per què? Perquè sempre és, perquè és més intens, perquè és cada setmana normalment. És, vale, per tant, sí, és important aquesta persona de referència.
Venim de l'escola del acompañamiento terapéutico, és un estil d'intervenció, crec que sorgeix a Llatinoamèrica i tal, i molt, molt treballat en això, en el vincle i en el reparar a través del vincle qüestions de símptoma degut al vincle amb els altres.
i reparar-ho.
I quin nivell d'agència doneu a la persona? El fet que ell pugui decidir més o menys, escolta, m'agradaria fer això, m'agradaria anar més per aquí, i llavors vosaltres aneu guiant o aconsellant?
100%. Agència, 100%.
Sí.
Que vols fer això? A mi em semblarà bé o em semblarà malament, però ho intentarem. Jo t'ho diré. Si ho vols intentar i no va bé, i llavors negociem que si no fem això, farem això altre que et proposo jo, o trobarem un intermig, ho farem així. Però sí, és que fer-ho diferent no funciona. Vull dir, quan jo vaig i li dic farem això, això i això i això, no acostuma a funcionar. Yeah. O quan ve sota coacció, que llavors ja segur que no funciona.
No, proximitat, això el que té sempre és una intervenció totalment voluntària. És a dir, nosaltres no podem intervenir si algú no vol que intervinguem. Per tant, aquest criteri sí que abans no l'hem dit, però és per l'evident.
Sembla una tonteria, però no ho és, no. Perquè a vegades hi ha algun pacient que ens l'envien i ens diuen, mira, pues, no ingresses, però vindran a casa teva. Diuen, vale, sí, sí, ok. Llavors anem a casa i no té cap interès en què anem. Simplement ha sigut una moneda de canvi per no ingressar involuntàriament i llavors ja veiem que allà no funciona. Perquè no, el canvi no ve de dins, ve de fora. Quan ve de fora costa molt més, costa molt més.
M'agradaria també parlar una mica que vosaltres diu que teniu molt de contacte amb la persona, o almenys l'infermer és una persona de referència. I penseu que això és molt positiu. Però, clar, quan una persona està hospitalitzada, també pot tindre el suport dels companys o de persones que estan també al mateix lloc perquè estan patint el mateix. Llavors, com se supleix una cosa amb l'altra? Perquè l'ajuda que reps de persones que estan en la teva situació, aquí no hi és.
Clar, la nostra intervenció és individual, no? I tu estàs parlant de l'acompanyament en xarxa o en comunitat. Intentem que, a la vegada que intervenim, veure si aquella persona té xarxa o no la té. Si la té però està malmesa, potenciar-la. Dir, truca al teu amic, fes no sé què, quedem amb ell si vols, hem de fer coses. I si no la té, mirar cap a on podem dirigir.
En aquesta línia és el que deia al començament, no, d'aquest debat, que és aquesta secció de proximitat ens permet això. Perquè, clar, ells fan una intervenció, vull dir, molt concreta, molt d'això, des d'ADI, des d'ACDOM, però si veuen que a partir d'aquí, tot i que hi ha una estabilitat clínica, hi ha totes les necessitats de fer aquest suport, què pot passar? Pues després deixa de fer ADI, però sí que intervé o de forma interseccionada PCI, no? Per fer aquest acompanyament i aquest suport a que trobi a incorporar aquests vincles amb la xarxa, no? Evidentment és importantíssima, no intentem suplir-la perquè no es pot suplir, vull dir, ni creiem que seria bo, sinó el que fem és prioritzem coses, és a dir, el que està clar és que per poder fer aquest vincle, aquesta xarxa social, no, necessita una estabilitat clínica i emocional. Llavors, des d'ADI, ACDOM, el que fa treballar molt és això, per arribar a un moment que després ens permeti treballar, si necessita PCI, si fica PCI, si no cal tan intensitat i ho pot fer des de, no, anant només a SRC, com és el que, SRC, lo que, una mica, lo que es deia, depèn de cadascú el que necessite, de forma mirar-ho individual, no? La proximitat que ens permet aquesta permeabilitat, és a dir, si ells creuen, ja veuen que, bueno, en 2-3 setmanes estarà estable, però ja necessitarem això, doncs ja introduïm abans que ells marxin, ja introduïm la figura d'una persona, d'un referent de PCI, perquè ja es vagi vinculant en aquella persona, de forma que quan ells donin l'alta al seu servei, seguim en aquest, no?, en un altre tipus d'intensitat i un altre tipus d'intervenció.
I per acabar, quina perspectiva teniu pels propers 2-5 anys?
Això potser més la part de jefe, però des de la part clínica estem bastant seriosos en demostrar que funciona amb números. Llavors intentarem que això es vagi publicant en els propers anys. Volem dedicar esforços a demostrar-ho i sobretot consolidar i que això no sigui un programa bluff, no? Sinó que sigui una cosa que quedi
forever, o almenys mentre sí. la humanitat segueixi.
La intenció, en aquests dos anys, dos, cinc anys que dius, jo penso que veurem molts canvis i que jo sóc optimista en que crec que veurem creixement d'això. Jo crec que no serà un programa bus, jo crec que això és un programa nucli, no? És un programa nucli a partir del que hem d'anar expandint, no? I hem d'anar expandint a un ritme que ens permeti coordinar-ho bé i tenir-ho controlat, no? Perquè si ens expandim de forma incontrolada no servirà de res, perquè justament costa. Llavors, és el que anem fent. Creiem que és important, creiem que és important les coordinacions, creiem que és important la coordinació no només dels aspectes de salut, sinó socials. Pensem que aquí és on hem d'anar treballant en aquests anys i és ara on tenim alguns projectes i que volem tirar cap aquí, cap a aquesta coordinació sociosanitària, perquè creiem que les persones no són calaixos separats i llavors, com que són tot i té a veure, tots hi hem d'intervenir en la mateixa manera i cap aquí, i des de l'entorn de la persona, llavors cap aquí anem. Soc optimista, crec que creixerem.
Molt. Moltes gràcies, Joan Marc. Moltes gràcies, Arnau. Moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies, Raquel.
Merci.
I fins aquí la taula rodona. Abans de marxar, passem amb la recomanació cultural que ens farà l'Oriol. Bon dia, Oriol.
Bon dia, què tal?
Què tenim avui?
Què tenim avui? Mira, per acabar el programa d'avui, com que s'ha dedicat a les noves experiències per tractar malalties mentals, jo faré un contrast així a lo ample i recordaré com havien arribat a ser alguns centres psiquiàtrics en un passat no gaire llunyà. I per això us vull recomanar una joia del cine que va dirigir el 1975 i el Milos Forman. A quina pel·li és? Alguien vola sobre el nido del cuco. Aquesta excel·lent pel·lícula, que al seu dia va ser un èxit de públic i de crítica, està basada, a la vegada, en la novel·la homònima que el 1962 va escriure el Ken Casey arrel de les experiències que ell mateix va viure en els psiquiàtrics dels anys 50 del segle passat. Val a dir que ja en aquells anys el Casey, l'autor de la novel·la, no veia els pacients dels psiquiàtrics com a persones desequilibrades. Creia més aviat que la societat les havia deixat de banda, bàsicament perquè no s'ajustaven a les convencions socials de l'època. Bueno, en fi, tant el llibre com la pel·li són més que recomanables, com també és recomanable aquesta cançó dels Sonics per acabar el programa.
Molt bé, i fins aquí el programa d'avui. Us han parlat Sílvia, Arnau, Joan Marc, Raquel, Oriol i qui us parla, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens podeu enviar comentaris, dubtes i peticions al nostre compte d'Instagram, @sortintdelcercle. Ens retrobem al pròxim programa de Sortint del Cercle.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.